Bon dia. Uns preus de l'habitatge totalment desorbitats i la no renovació dels contractes de lloguer són els principals motius de les famílies afectades per la crisi residencial per demanar ajuda a la Fundació Sant Joan de Déu. L'entitat ha fet balanç de l'any 2025 i destaca una xifra que posa en relleu el drama de l'emergència habitacional a les Illes. La Fundació va registrar un màxim històric de 24.000 pernoctacions de famílies amb fills menors que s'havien quedat sense casa i no tenien on dormir. A més, el 70% de les persones ateses són mares soles amb fills a càrrec. L'entitat reclama respostes públiques urgents davant un problema que apunta està cronificant el sensellarisme familiar aquí a les Balears. De seguida en parlem, abans però destacam altres notícies d'aquest dimarts 7 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, el control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
El govern obre aquest dijous el termini per poder demanar les ajudes al transport per pal·liar la crisi de l'Orient Mitjà.
L'executiu balear començarà a rebre les peticions de forma telemàtica i les concedirà per estricta ordre d'entrada en una campanya que beneficiarà més de 8.000 empreses i autònoms de les Illes. Després de la primera obertura d'aquest 9 de juliol, la resta de convocatòries s'activaran els dies 13 i 16 d'aquest mateix mes.
Avui a l'informatiu també serem a l'aeroport de Palma, on les treballadores de les botigues del Duty Free protesten en aquesta hora per denunciar unes condicions de treball que qualifiquen de vergonyoses.
Els sindicats denuncien que la plantilla ha de treballar amb ventalls per culpa del mal funcionament de l'aire condicionat. A més, critiquen una sobrecàrrega de feina inassumible, brutícia als magatzems i la reducció de les jornades dels fixos discontinus.
A Menorca, els afectats pels despreniments de Cala Sant Esteve i el Fonduco opten ajudes de 7.000 euros per executar obres de seguretat als seus habitatges. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell Insular de Menorca habilita aquesta partida per finançar actuacions de protecció, consolidació i millora de la seguretat dels habitatges i les propietats afectades. També 100.000 euros més per a intervencions de seguretat en els penya-segats i 50.000 euros per a les despeses de reallotjament dels afectats que no tenen alternativa habitacional.
A Mallorca avui destacam que ja ha quedat extingit l'incendi d'ahir a Mercat Palma i precisament parlant d'incendis, els bombers de Mallorca han fet avui balanç del primer any de Samilana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta del servei d'helicòpter que ha millorat de manera significativa la seva capacitat de resposta. Des del juliol de l'any passat han duit a terme 261 rescats i aquest estiu han incrementat les actuacions per molts incendis.
I a Eivissa avui serà l'únic dia de la temporada que coincidiran 4 creuers al port i s'esperen més de 8.000 passatgers. Per evitar el caos que s'ha generat en altres ocasions, amb llargues coes de turistes esperant un taxi al sol, l'APB ha reorganitzat el trànsit i disposa de més personal. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Botafoc coincideix en 3 creuers. El que té més capacitat de passatgers és el que ha arribat ara fa 2 hores i on hi poden viatjar més de 6.000 passatgers. El quart creuer està amarrat al moll adossat, que és la zona més propera a la ciutat. Avui sí s'han tornat a formar llargues cues per esperar un taxi o els autobusos de línia. Alguns passatgers ens han dit que han esperat una hora al bus i que això els ha obligat a canviar els plans. Molts han estat entre 20 i 30 minuts esperant un taxi. Deien que no era tampoc gaire temps i s'ho prenien amb tranquil·litat.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui el protagonista és Luis García. Està presentat com a nou entrenador del Reial Mallorca de manera oficial i, a més, han sabut que Arnau Puigmal es convertirà en les pròximes hores en el segon fitxatge per a la temporada que ve. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La roda de premsa, presentació del nou tècnic mallorquinista, ha deixat un nom propi, el de l'extrem català Arnau Puigmal, que signarà avui el seu contracte com a nou jugador del Mallorca. El director de futbol, Pablo Ortells, ha confirmat que, si no hi ha res de nou, a les pròximes hores el club farà oficial el que serà el segon fitxatge de l'era Luis García. L'extrem català, de 25 anys, arribarà procedent procedent de l'Almeria, on ha jugat els darrers 5 anys disputant 162 partits amb el conjunt andalús entre primera i segona divisió. Pel que fa a l'entrenador, ha parlat, entre altres coses, de confiança en la direcció esportiva per poder confeccionar una plantilla competitiva que pugui assolir l'objectiu de tornar a primera divisió. I Espanya jugarà als quarts de final del Mundial, serà contra Bèlgica, després de guanyar 1-0 a Portugal amb un gol de Mikel Merino al minut 90. El seu rival va eliminar els Estats Units, guanyant per 1-4, i la selecció cercarà, per tant, aconseguir el bitllet per la semifinal divendres a les 9 del vespre.
Les Balears tornen a estar avui en avís en groc per altes temperatures. Pedro Roger, bon dia, compte'ns.
Bon dia, avui continua la calor. De fet, fins a les 8 del capvespre tenim actiu un avís groc per alta temperatura tot l'arxipèlag excepte el sud-oest de Mallorca. Avui la màxima girarà entre els 32 i 37 graus a bona part de les illes i fins i tot fregarem els 38 i 39 cap al nord de Mallorca. Tot això amb molt de sol, vent fluix, en qualque cop moderat al sector de les Pitiuses i algun redol de maror al nord. I en vista demà la situació serà pràcticament idèntica, termòmetres molt similars o fins i tot lleugerament superiors podran fregar els 40 graus de temperatura a l'interior de Mallorca. Molt de sol, en qualque núvol prim a les Pitiuses i el vent en conjunt bufarà fluix, també en qualque cop moderat i redols de maror al nord de les illes.
Informatiu migdia. IB3 Radio.
Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. La Fundació Sant Joan de Déu va acollir a Mallorca 84 famílies sense llar amb fills menors a càrrec l'any passat, la majoria encapçalades per mares totes soles víctimes de la crisi residencial. Són dades de la memòria de l'entitat del 2025. En aquest període, les instal·lacions de la Fundació va registrar 24.000 pernoctacions de famílies que havien quedat al carrer. És el seu màxim històric en 10 anys de funcionament. Reclamen més ajuda a les administracions per reduir el sensellarisme que consideren un problema estructural.
Són algunes de les dades que la Fundació destaca a la memòria de 2025. El document posa en relleu que les causes principals per demanar ajuda continuen sent la no renovació de contractes de lloguer i l'elevat cost de l'habitatge, responsables de més de la meitat dels casos atesos. La directora de la Fundació Sant Joan de Déu a Mallorca, Imma Iglesias, remarca que el 70% de les famílies són mares soles amb infants a càrrec i que es troben amb un doble problema, la conciliació i la manca d'habitatge.
És que resulta molt difícil conciliar. Vull dir, de muntar-te, evidentment, has de fer feina, tots necessiten fer feina, però tens menors a càrrec i en una situació tan complicada perds a casa teva perquè no pots fer front en el lloguer i realment això els dificulta moltíssim sortir endavant sense cap recolzament, perquè pensa que les famílies que entren al centre és que no tenen recolzament social.
La Fundació també ha detectat que en els darrers anys la majoria de les famílies ateses tenen feina però no tenen casa. Després del procés d'acollida a la Fundació, que de mitjana és de 5 mesos, Imma Iglesias destaca que un 95% aconsegueixen un lloc on viure, però la majoria han de llogar una habitació en un pis compartit.
Això sí que és una cosa que he notat que és diferent, no? Abans no feien feina, només hi havia un 9% de les persones que entraven amb ocupació laboral i ara ha pujat a més del 25% de persones que ja tenen feina i però que no poden fer front en els preus d'una vivenda.
La memòria de 2025 també mostra que més de la meitat de les persones desocupades ateses varen trobar feina durant la seva estada. Respecte del perfil d'usuaris, Iglesias afirma que sobretot són famílies joves amb infants petits procedents de Sud-amèrica o d'Àfrica, tot i que apunta de cada vegada hi ha més espanyols i el risc d'exclusió augmenta. Per això subratlla la importància de continuar apostant per serveis com el de la Fundació Sant Joan de Déu.
I avui trobam a Palma un exemple de la crisi residencial on de moment ha quedat aturat el desnonament previst per avui matí a Songoldeu. La comitiva judicial ha decidit ajornar-lo fins al 20 de juliol després de la protesta de més d'una trentena de persones convocades per la plataforma Stop Desnonaments i el Sindicat d'Habitatge. La llogatera, una dona amb quatre fills menors, assegura que no té alternativa residencial i que ha estat enganyada pel propietari, ja que l'habitatge pertany a un fos voltor.
El desnonament estava suspès per la moratòria vigent des de la pandèmia. La dona, que havia de ser desnonada avui, viu al número 58 del carrer de Tomàs Rullant des de 2019, quan va entrar a viure sense saber que l'habitatge pertanyia a un fons voltor. Segons la plataforma Stop Desnonaments, els jutjats es neguen a suspendre els llançaments per aconseguir una mediació amb el govern que permetria arribar a un acord o a obtenir una alternativa, fet que preveu la llei d'habitatge estatal. Escoltam el portaveu d'Stop Desnonament, Joan Segura, i una representant del Sindicat d'Habitatge de Palma, Diana Lor.
I aquesta mediació l'ha de dirigir, ha de dir ben bé com se fa el govern balear. Aquesta mediació, sense fer-la, no se pot reanudar el procediment. I els jutjats estan passant olímpicament de la disposició transitòria. I el Constitucional ha dit que és imperativa, o sigui, l'han de complir d'ofici. No cal ni que els advocats ho demanin, els advocats no ho saben.
No estan donant alternativa i quan deriven el servei social diu que està saturat.
El desnonament ha quedat ajornat fins al pròxim 20 de juliol a les 9 del matí.
I Càritas Eivissa també ha presentat avui la seva memòria anual i destaca també l'empobriment causat per la manca d'habitatge. L'entitat alerta que el 60% de la població no té capacitat per comprar un pis i aposta per la creació d'habitatge públic.
Són un total de 3.000 les persones que s'han beneficiat de l'atenció de Càritas el 2025, un 5% més que el 24. Per segon any consecutiu, l'espanyola és la nacionalitat més atesa. El 42% són usuaris que van acudir a l'organització per primera vegada i el 18% ja havien passat per allà. D'altra banda, asseguren que no tenen cap ajuda econòmica pel centre de Natzaret, on s'atenen menors i dones que pateixen violència de gènere i on el 2024 es van atendre 52 persones de 7 menors d'edat. Ho explica Joan Torrents, director de Càritas Diocesana a les Pitiuses.
Es que tenemos el centro Nazaret en este momento a tope, lleno, que tenemos a una trabajadora social atendiendo a estas personas. Y no tenemos ayuda para funcionar en Nazaret y no está en nuestra mano el forzar el que no lo den.
Dues i 12 minuts, ho dèiem en titulars. Els treballadors de les botigues Duty Free de l'aeroport de Palma demanen a Aena una solució immediata a les altes temperatures en el recinte i també millores laborals. Asseguren que des de fa mesos els aires condicionats no funcionen bé i han de treballar en molt males condicions. Segons els sindicats UGT i USO, l'empresa minimitza aquesta situació i no resol un problema que diuen també afecta els clients. Una quarantena de persones protesten en aquesta hora a la zona d'arribades de Sant Joan. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
Bon dia. Els treballadors es queixen d'unes condicions de feina precàries amb altes temperatures, sobretot habitualment sense aire condicionat, i asseguren que Aena no actua i minimitza la situació. Escoltem la portavoz del comitè d'UGT, Margalida Quebles.
Estamos trabajando a 32, 33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno. La gente se desmaya. Los pasajeros se marean. El personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos. No nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
Una situació que, segons afirma la portavoz del comitè d'USO, Gemma Cervera, també afecta els clients i, evidentment, el desenvolupament de la feina dels treballadors.
Está claro, como tenemos estas condiciones, pues que estamos muertos de calor, pues la gente baja el ritmo, por supuesto, y están ahí todo el rato pues machacando a la gente que venda, que venda, que venda. Nos parece fenomenal, nosotros queremos vender, es lo primero que queremos, estamos todos a una. Ellos quieren vender, nosotros queremos vender, porque cuanto mejor se venda, más dinero para todos, pero queremos que por favor las condiciones sean dignas.
Així mateix, els comitès d'UGT i USO denuncien la precarització en les condicions del personal fix a discontinu que ha d'acceptar contractes de 20 i 26 hores setmanals davant les 40 d'anys anteriors, mentre han de suportar molta pressió i una sobrecàrrega de feina inassumible. Hem de dir que aquesta situació en els d'UGT també es dona als aeroports de Menorca i Reus.
Gràcies, Laura Marcos. I més reivindicacions. El sindicat UGT exigirà davant l'Estat que tots els treballadors que depenen de l'administració general cobrin la mateixa indemnització per residència, tal com s'ha aconseguit amb el plus de residència autonòmic, independentment de la seva categoria. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. És una petició d'UGT després que aquest dilluns els sindicats i el govern espanyol hagin tancat un pacte per equiparar els treballadors públics estatals a les Balears amb el que perceben el de les Canàries. Miguel Ángel Romero, d'UGT, ha dit que és un acord històric. L'encariment del preu de la vida i l'habitatge a les illes dificulta que les places es cobreixin a l'arxipèlag. De les 11.000 places de treballadors estatals a les Balears, tan sols n'hi ha 7.000 de cobertes. És Romero.
És inspirar-nos en modelos que hemos firmado la comunidad autónoma, en donde la indemnización por residencia, que tiene un carácter compensatorio, compense de forma igualitaria a todo el personal que preste servicio en el territorio. ¿Eso qué significa? Pues que todo el mundo cobre las mismas cuantías. ¿Qué referencia? Coger las más altas.
Dues i 16 minuts. Més qüestions. S'obren aquesta setmana les convocatòries d'ajudes del govern per al sector del transport per compensar l'impacte econòmic de la guerra al d'Orient Mitjà. En total es mobilitzen prop de 10 milions d'euros que beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i també uns 15.000 vehicles de totes les illes. Les sol·licituds començaran de manera esglaonada. Les primeres es podran presentar a partir d'aquest dijous, dia 9 de juliol, mentre que la resta de convocatòries s'obriran el 13 i el 16 de juliol. Les ajudes es concediran per ordre d'entrada mitjançant tramitació telemàtica.
La partida més important és la destinada al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Les ajudes oscil·len entre els 1.000 i els 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de 16.500 euros per als autònoms i de fins a 160.000 per les empreses. També s'inclou una línia específica per a pimes del comerç majorista amb ajudes de fins a 25.000 euros per empresa. Per al transport discrecional de viatgers en autobús es destinen 750.000 euros. En aquest cas, les ajudes van dels 275 als 425 per vehicle i poden arribar fins als 90.000 per sol·licitant. El sector del taxi comptarà amb una convocatòria de 500.000 d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi. Els VTC disposaran d'una línia de 100.000 euros amb subvencions d'entre 130 i 135 euros per cotxe. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat l'esforç pressupostari que farà l'executiu.
En total, estamos hablando de un paquete de 7 líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de Movilidad, sumando cerca de 10 millones de euros y que se dirigen, insistimos, a más de 8.000 empresas y autónomos en todas las islas.
Una altra de les principals novetats és la línia de 2,5 milions d'euros destinada al desballestament de camions i autobusos de més de 10 anys d'antiguitat, amb l'objectiu d'aconseguir la renovació de les flotes.
I el sector hoteler de les Balears es mostra optimista de cara a la temporada turística d'aquest estiu i assegura que Mallorca continua sent una de les destinacions més sòlides i competitives de l'Estat. Expliquen que cada vegada és més difícil superar les xifres d'ocupació, que continuen, això sí, a l'alça, però destaquen un augment dels preus de les habitacions d'un 6%. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. Són les conclusions d'un informe presentat per la Federació Empresarial Hotelera i l'auditora PWC, que reflecteix que el turisme internacional continua apostant per les Balears amb una forta presència del turista alemany. José Manuel Fernández Terán és responsable de turisme de l'empresa auditora.
Los resultados van a ser mejores que los del año anterior. Es cierto que los niveles de ocupación pues cada vez pues son más difíciles de batir. Vemos que las temporadas, ¿no?, cada vez se van alargando más y lo que vemos es que gracias al reposicionamiento que están haciendo los hoteles y a la mejora de la oferta, pues podemos seguir capturando más valor durante el mes de verano, ¿no?
L'anàlisi destaca la capacitat de transformació de la planta hotelera que permet fer front al context canviant actual, un fet que també fa possible la desestacionalització. Al voltant d'un 20% dels hotels romanen oberts tot l'any.
Dues i de nou minuts, canviant de qüestió, les empreses forestals de Menorca denuncien el perill d'incendi que hi ha a l'illa. El manteniment dels boscos, diuen, és del tot insuficient, la marina i els camins estan bruts i les altes temperatures i la sequera fan que el risc sigui molt elevat. Ens ho conta Axel Camarasa.
De fet, per avui es manté el nivell màxim de risc a tota l'illa, excepte Es Mercadal i Es Castell. Marcelino Hernández és el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca.
Els boscos estan fatal, vale? Estan descuidats, que diguem. El risc és alt, vale? Però és que les cunetes tot està molt brut, tot està molt brut. Fan net un trosset a la carretera, però una colilla la tires i potser no se'n sent, però amb 1.000, una agafa. Però la situació cada any és la mateixa.
Demana prudència i sentit comú. Vigilar amb les barbacoes, les borilles dels cigars i també amb qualsevol màquina de disc que pugui fer una guspira que iniciï un foc. Hernández explica que la major part dels boscos de Menorca són privats i que molts propietaris no poden assumir el seu manteniment. A més, els pagesos tampoc no tenen temps per fer-se encàrrec. I a tot això s'hi suma que hi ha pràctiques que ajudaven a cuidar el bosc que s'han deixat de fer.
Què passa? Que els propietaris no poden assumir la limpiesa del bosc. Què passa? L'abandonen. Mira, ja antes se feia rama per fer carabó, se feia, bueno, llenya per fer carabó, rama per fer cal, i tot això s'ha anat deixant. I ara no se fa res. Ara la rama us costa un paston eliminar la rama, triturar i cremar i tot això en hivern. ¿Vale? Què passa? Que no, el camp no treu, no hi ha renta, passen un poc de tot.
Les tasques de manteniment consisteixen a netejar el sotabosc i podar els arbres, sobretot pins, durant uns 3 metres. Això impedeix que el foc s'estengui ràpidament. El govern ha habilitat una línia d'ajudes en aquest sentit, 500.000 d'euros per enguany, que ha resultat ser insuficient. Dels 76 sol·licitants de Menorca, la meitat, 38, poden quedar fora per a la propera convocatòria de subvencions on hi ha previst destinar 1 milió d'euros més.
I avui tenim la mirada posada en els incendis que preocupen especialment a Catalunya. L'UME s'ha incorporat a les tasques per poder fer front als 4 focus ara mateix actius.
La bona notícia és que el foc ha fet la comarca de l'Anoia, després d'afectar 400 hectàrees, ja s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament que afectava a 33.000 persones de la zona. Així ho explicava el cap del Bombers Catalans, David Borrell.
Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de l'Anoia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre.
Encara, però, crema tot i està estabilitzat l'incendi de l'Empordà amb més de 2.300 hectàrees calcinades, mentre avança sense control el de Sant Manat, que afecta una superfície aproximada de 113 hectàrees i que ha deixat 7 persones ferides lleu per inhalació de fum. El d'Artesa de Segre, que ja s'ha donat per controlat després d'arrasar 32 hectàrees, majoritàriament forestals. En aquest cas, la hipòtesi és que ha estat causat per treballs amb una màquina recol·lectora.
Dues i 23 minuts. Atenció ara a aquesta notícia. 7 de cada 10 periodistes han patit violència online durant l'exercici de la seva professió, segons un estudi de la UNESCO. Aquesta és una de les dades que ha portat la professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant, Mar Esquembra. Avui Esquembra ha inaugurat la Universitat d'Estudis de Violència de Gènere que un any més organitza la UIB. L'edició d'enguany va dedicada a la violència digital contra les dones.
Esquembre ha assenyalat també que aquest tipus d'atacs afavoreixen l'autocensura i que les dones abandonin les xarxes socials. En aquest sentit, ha detallat que el 68% de les periodistes d'arreu del món varen restringir les seves publicacions fent referència a aquest mateix estudi de la UNESCO.
este silenciamiento, ¿no?, estratégico, la retirada, la autocensura, es como la versión digital de lo que era el confinamiento doméstico. El confinamiento doméstico de abans, que no podían ir de casa, que estaban en el, ¿no?, en ese ámbito doméstico. El resultado es casi que el mateix, es como no estar en cap puesto.
En l'edició d'enguany s'han oferit 99 places i el 44% d'aquestes han estat cobertes per docents de secundària i batxillerat. La vicerectora de Planificació Estratègica i Igualtat de la UIB, Lucrecia Burgés.
Pues volem acostar-nos en aquesta realitat i, a més, aprofundir en aquesta matèria no tan sols, diríem, aquesta setmana, sinó també tenir continuïtat amb formacions específiques en un futur.
Com a novetat, el pròxim curs la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de l'UIB oferirà una formació d'especialista en aquesta matèria en àmbits com l'educació, la salut, l'esport i els entorns digitals.
I el Consell de Ministres ha aprovat avui la reforma de la Llei del Dret de l'ONU que regularà les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial, les conegudes com a deepfakes. La norma blinda el dret a la pròpia imatge i regula el consentiment per evitar l'ús de continguts per a fins publicitaris o allunyats de la intenció original. També reforça la protecció dels menors d'edat i les persones amb discapacitat, així com el testament digital.
La norma fixa en 16 anys l'edat mínima per donar consentiment o obrir un perfil a les xarxes socials. Un altre dels aspectes que regula són els true crime per tal de protegir les víctimes i evitar que els autors de delictes puguin obtenir qualsevol mena de benefici econòmic. En definitiva, la reforma vol protegir els usuaris davant els possibles riscos associats a la tecnologia. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia.
Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos.
La llei vol substituir la fins ara vigent dels anys 80 per adaptar-la al context tecnològic actual. La norma passarà ara al Congrés per a continuar la tramitació parlamentària.
I el govern espanyol també ha fixat un sostre de despesa per a 2027 de 226 milions d'euros. És una xifra rècord que supera en un 6% la despesa nacional de l'any passat.
Segons el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aquestes dades són un reflex del bon moment econòmic que viu Espanya, que diu ara mateix és l'economia que més creix de la Unió Europea.
Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad.
També s'han aprovat els objectius d'estabilitat que preveuen que el dèficit públic es redueixi a l'1,8% del PIB el 2027 i fins a 5 dècimes menys el 2029. Aquestes dues passes són clau, ha dit el ministre, per a l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat el nomenament d'Antonio Anson com a nou director de l'Agència Tributària en substitució de Soledad Fernández i en matèria judicial ha anunciat la creació de 700 places per a jutges i fiscals.
Més qüestions. El govern espanyol considera innecessàries les mesures cautelars sobre Begoña Gómez perquè no hi veu risc de fuga.
Així ho ha manifestat el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on també ha expressat el seu respecte a la justícia.
Dado que el riesgo es cero, pues las medidas cautelares así las han determinado la comunidad jurídica y yo me sumo con todo el respeto y con todos los argumentos jurídicos que estoy dando a esa valoración, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
I a França la justícia rebaixa la pena a Marine Le Pen i obre la porta que pugui ser candidata, això sí, amb un braçalet electrònic.
La líder de l'extrema dreta francesa podrà presentar-se per quarta vegada consecutiva als comicis, però haurà de complir amb les mesures de control, entre d'elles du el dispositiu de localització. El Tribunal d'Apel·lació ha rebaixat la pena d'inhabilitació a la que va ser condemnada al març del 2025 per malversació de fons públics.
Mentrestant, a Turquia tot apunta encara perquè arrenqui la cimera de l'OTAN.
Els aliats d'Europa i el Canadà ja estan arribant a Turquia i ho fan amb l'objectiu d'exhibir més despesa militar, tal com exigeix el nord-americà Donald Trump, que acaba d'aterrar amb l'Air Force One al país. Per la seva banda, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha anunciat que els països membres invertiran 40.000 milions de dòlars els pròxims 5 anys per aconseguir així capacitats antidrons. Rússia, per la seva banda, assegura que seguirà ben de prop aquesta cimera, en la qual també està previst que xerri de la guerra a Ucraïna.
I l'Audiència de Madrid suspèn l'entrada a presó del petit Nicolàs, tot i sumar més de 12 anys de presó. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els bombers de Mallorca han fet balanç del primer any de Semirana. Clàudia Magia, bon dia.
Bon dia. Es tracta del servei d'helicòpter que ha millorat de manera significativa la seva capacitat de resposta. Des del juliol de l'any passat han dut a terme 271 intervencions i aquest estiu s'incrementen les actuacions per mort dels incendis.
Extingir l'incendi registrat ahir a Mercapalma.
Els habitants del poblat de Son Banya han pogut tornar a casa després de ser desallotjats de manera preventiva per la proximitat de les flames.
I l'Ajuntament de Calvià estudiarà les reivindicacions dels socorristes.
Després de reunir-se avui matí amb ells, d'aquí a 15 dies es tornaran a veure les cares per trobar una solució a les peticions del col·lectiu.
Tot d'una en parlam d'aquestes qüestions, també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de la sortida de Santa Pinya, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la ciutat de Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això fa bon moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Marga Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, els bombers de Mallorca celebren a Calvià el primer aniversari de l'helicòpter Semilana. Des de la seva incorporació ha realitzat fins a 271 sortides, de les quals 150 han estat rescats i 29 intervencions en incendis. Es destaca que el temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts a qualsevol indret de l'illa.
El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, valora positivament la incorporació de l'helicòpter. Ha afirmat que enguany ha estat un any d'aprenentatge i que l'helicòpter ha millorat qualitativament el servei fins a convertir-se en una eina indispensable.
Jo crec que encara mos queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar Semilana a l'hora de fer qualsevol intervenció i crec que Semilana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha declarat que gràcies a la preparació i la feina feta dels 45 bombers de Mallorca, juntament amb la incorporació de Semilana, l'illa està més protegida que mai. Pel que fa al risc d'incendis, Galmés ha recordat que la Milana té una capacitat de 900 litres d'aigua.
Que el cos de bombers de Mallorca estem preparats per tal de fer front a qualsevol imprevist, qualsevol emergència que pugui sortir al llarg d'aquests mesos d'estiu, especialment les situacions que se poden generar de risc d'incendi.
Durant l'acte, el cos de bombers ha fet una exhibició operativa amb el simulacre d'un rescat a un pescador i una demostració d'extinció d'un incendi.
D'altra banda, Mercapalma opera ja en normalitat després de l'incendi que va afectar 5 camions dins del recinte i que els bombers de Palma ja han donat per extingit. També els habitants del poblat de Sombany han pogut tornar a casa després de ser desallotjats de manera preventiva per la proximitat de les flames.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzà, ha explicat a l'informatiu Matí que el foc es va donar oficialment per extingit a mitjanit. L'activitat de Mercapalma, el principal majorista de Mallorca, tampoc no s'ha vist alterada, ja que l'incendi només va afectar 5 vehicles i no va arribar a les instal·lacions.
Varen passar a vehicles, no, com dic, no va passar a cap establiment, a cap nau, i per tant, Mercapalma funciona en tot moment, funciona en normalitat. De fet, ahir seguia funcionant en normalitat, però com dic, l'incendi era molt aparatós, perquè eren vehicles i zona de rostoll, però no va afectar a lo que és cap instal·lació física de recinte.
De moment es desconeixen les causes de l'incendi. Avui als locals de Mercapalma no es parlava d'un altre tema. Aquestes són algunes de les veus que han captat els micròfons d'IB3 Ràdio.
És que no sé exactament el que ha passat, però vamos, ahir sobre la base de Vilestres hi havia una cortina de fum que no sabien el que era. I de bon se me vaig enterar que era aquest camió que s'havia pegat foc.
I havien resto de camions aparcados en este parking que se pudieron salvar. Pero esto cuando comienza no hay manera de solucionarlo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Puigpunyent alerta els veïnars davant l'amenaça de possibles robatoris. Els presumptes lladres haurien anat porta a porta per intentar vendre roba amb actitud estranya.
El consistori ha fet una crida a la precaució davant l'alerta d'alguns veïnats de possibles robatoris. Toni Marí és el batle.
Perquè segons mos conten les coses de seguretat, evidentment, la millor no hi ha una acció directa en el mateix moment per part de segons quines persones, però si pot haver una acció en un altre moment donat, que sigui més un tema de veure com està l'habitatge o alguna cosa d'aquesta. Per tant, la recomanació és que no deixin passar.
De fet, els residents reconeixen haver vist unes persones concretes ahir hora baixa passejant pel poble.
La meva filla me va dir, mamà, tanca, perquè diuen que hi ha dones que venen roba i és per robar.
Passejava gent, que tocaven a les portes, molt incòmode perquè no estàs segura, tens por.
Amb tot, no es va produir cap robatori, per això l'Ajuntament demana tranquil·litat.
No res generalitzat, simplement deim que si ven gent que nostra, com de vegades ha passat, doncs mos volen vendre qualsevol cosa, doncs que anem amb prudència.
Els veïnats asseguren que aniran amb compte.
No us deixaria entrar, sortiria de fora.
Una situació poc habitual a Puigpunyent. Ara els residents hauran de ser un poc manco confiats i no obrir la porta a desconeguts.
Se me fa estrany perquè és vera que és un poble molt petitonet i que tots estem normalment com molt segurs.
Això a Puigpunyent, mentrestant, Calvià, l'Ajuntament estudiarà les reivindicacions dels socorristes després de reunir-se avui matí amb ells. D'aquí a 15 dies es tornaran a veure les cares per trobar una solució a les peticions del col·lectiu, que, recordem, ahir es va manifestar a les portes del consistori per denunciar la inseguretat a les platges i també la precarietat laboral del servei.
Els representants municipals, amb el batle Juan Antonio Amangual al capdavant, els han demanat 15 dies per elaborar l'informe sobre riscos laborals de les torres de vigilància i estudiar les seves peticions. Entre aquestes, el col·lectiu assegura que els horaris i el calendari del servei són insuficients i reclama allargar la temporada. Ariel Gauna és el portaveu dels socorristes.
En un primer moment, esto sería un buen puntapié inicial. Sí, es cierto que no hay nada concreto y también es muy difícil que de un día para el otro haya algo concreto porque entendemos que lo que nosotros planteamos no se resuelve de un día para el otro, pero bueno, la predisposición que han tenido a recibirnos ha sido buena.
I el nou emissari de la depuradora de Palma podria estar enllestida el 2028. L'Ajuntament de Palma i el Govern col·laboren perquè sigui una realitat el més aviat possible una infraestructura en què pretenen millorar el sanejament de la badia de Palma i reforçar la protecció del medi marí.
Amb la signatura d'aquest protocol es permetrà impulsar l'execució del nou emissari de l'Eder Palma 2 i de les línies de tractament 5 i 6. Forma part de la segona fase d'ampliació que possibilitarà incrementar la capacitat de tractament de 60.000 a 90.000 metres cúbics diaris de la planta. Jaime Martínez és el batle.
és una de les principals infraestructures hidràuliques de les nostres illes i permetrà actualitzar i incrementar aquesta capacitat de tractament i millorar també la gestió de totes les aigües depurades, d'afavorir la seva reutilització i també garantir en el mateix temps una solució adequada per tots els cabdals excedentaris.
Unes actuacions que comptaran amb un pressupost de més de 60 milions d'euros, 22 destinats a les noves línies de tractament i la resta a l'emissari, que tindrà 7 quilòmetres de llargària que aniran per terra i baix la mar. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua.
La apuesta fundamental, bàsica i d'esforço important del govern en les inversions en el Cicle de l'Aigua i en especial en Palma. Con este protocolo fijamos perfectamente la hoja de ruta de cómo colaborar ambas administraciones para ir desarrollando los proyectos.
Es preveu que les noves vies de tractament estiguin enllestides al 2027. El consistori confia que l'emissari sigui una realitat un any després.
2:40, més qüestions. L'Ajuntament de Banyalbufar posarà en marxa dia 15 de juliol la regulació d'aparcament al Port d'Escaronja per donar prioritat als residents i als propietaris.
Podran sol·licitar la targeta ZAR als residents empadronats al municipi, els que paguin l'impost de circulació a Banyalbufar, que també podran fer ús de la zona blava, i els propietaris amb habitatge i amb vehicle al seu nom, en aquest cas, però, sense dret a aparcar a la zona blava. Els carrers que formen part de la zona restringida són l'Avinguda de la Mà, els carrers de Fondalet, de Punta Roja, Punta de Sàguila, Bergantí i Punta d'Escavall.
Mentrestant, a Porto Colom, satisfacció entre els veïnats pel nou bus que des d'ahir funciona de manera gratuïta al nucli costaner.
L'objectiu és apostar pel transport públic. Per aquest motiu, funciona de dilluns a diumenge de 9 del matí a 11 del vespre i estarà operatiu fins al mes d'octubre. A més, opera de manera complementària al servei del TIP.
Jo ho trobo perfecte, eh? Era supernecessari i crec que està molt bé.
Tot el que sigui llevar cotxes de mig, me pareix molt bé.
Viene mucha gente de Felani que tienen aquí las casas y vienen aquí a vivir, aquí a pasar el verano, y hay muchísimo tráfico. Nos vemos negros los que vivimos aquí.
Era molt necessari pel port, perquè el port és molt ampli i desplaçar-se és necessari, però aquests horaris són una mica complicats. Hauré de venir quan faci més fosqueta a veure si els entenc, perquè necessiten estudiar-se.
I més per Mallorca, reclama que la compra de producte local als hotels deixi de ser una declaració d'intencions i es converteixi en una oportunitat real per a la pagesia.
Així ho ha exigit el seu coordinador general, Lluís Apesteguia, durant la seva visita a l'empresa de formatges Escollet a Manacor. Escoltem Joan Gallà, responsable de la formatgeria Collet, i Apesteguia.
Fer feina així té un costos, no és que sigui ja, però val més tot bé, perquè els costos que tenim són molt elevats. Però també som els que cuidem el territori, vull dir, sense, si ho compren tot a fora, Mallorca està abandonada.
Que se promocioni tant en el consumidor local com també en el sector turístic, en aquelles persones que ens visiten, que coneguin aquesta producció, que la consumeixin i que, per tant, no només se mantengui, sinó que s'expandeixi el sector primari.
La Fundació s'estela ha convocat 32 places de personal laboral fix per reforçar els equips que treballen amb infants, adolescents i joves. Les convocatòries corresponen a les ofertes públiques d'ocupació 2023 i es cobriran mitjançant el sistema de concurs d'oposició.
Les convocatòries inclouen places d'educadors socials, auxiliars tècnics educatius, psicòlegs, treballadors socials, administratius i tècnics en cures auxiliars d'infermeria. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 24 de juliol.
I el govern col·loca apoyant-se 27 pedres de la memòria en homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Es tracta de la primera jornada d'un projecte que permetrà recordar 34 víctimes del municipi, 27 de les quals s'instal·len entre avui i dijous.
En aquesta primera jornada s'han col·locat les primeres 9 pedres de la memòria corresponents a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pellicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjà, Joan Genestà Torrandell, Joan Torrandell Marc i Dionís Alcal Rabassa. Fins dijous s'instal·laran 27 pedres de la memòria distribuïdes entre diferents carrers i espais de Pollença i del Port de Pollença en ubicacions consensuades amb les famílies perquè cada víctima sigui recordada davant un indret estretament vinculat a la seva vida.
Encontrar
I acabem parlant d'Inca, que celebrarà el desè aniversari d'Orgullosament d'Inca amb una edició especial encatxalada per a Marta Sánchez, aquí escoltant de fons.
L'Ajuntament ha presentat avui el programa de la nova edició d'aquest festival, que és una de les cites de referència per a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+. Del 15 al 18 de juliol, la ciutat acollirà una programació transversal que combina art, literatura, cinema, activitats familiars, espectacles i música en directe, tot amb l'objectiu de continuar fent d'Inca un espai obert, inclusiu i compromès amb la igualtat. Pep Noguera i Joan Pons són els organitzadors.
Crec que Inca, hi ha moltes ciutats d'Espanya, ho puc dir perquè he anat amb molt d'orgull, la mescla que se munta en aquest poble, a Inca, no passa a cap banda. Que hi hagi la senyora en el seu net, el veïnat que guaita, que hi hagi papàs en els seus fills, padrins, gais, lesbianes, transsexuals. Jo crec que és el secret d'Inca, que tothom hi cap, ningú molesta ningú.
La veritat que ha tingut una valoració bastant grossa. Se mos considera l'orgull més important de Mallorca, i això per nosaltres és un plaer.
Arribem així a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriba als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Són les 2:45. Temps ara per a la informació esportiva, l'informatiu migdia d'Ivetres Ràdio. El Mallorca ha presentat oficialment el nou entrenador, Luis García, i a més avui han sabut que Arnau Puigmal es convertirà en les pròximes hores en el segon fitxatge del nou curs. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La roda de premsa de presentació del nou tècnic mallorquinista ha deixat un nom propi, el de l'extrem català Arnau Puigmal, que signarà avui el seu contracte com a nou jugador del Mallorca. El director de futbol, Pablo Orteiz, ha confirmat que si no hi ha res de nou, a les pròximes hores el club farà oficial el que serà el segon fitxatge. L'extrem català, de 25 anys, arribarà procedent de l'Almeria, on ha jugat els darrers 5 anys disputant 162 partits amb el conjunt andalús entre primera i segona divisió i, a més, ha marcat 14 gols. El Mallorca no pagarà traspàs, arribaria lliure després d'haver acabat contracte. Sentim Pablo Orteiz.
A ver, es cierto que ayer salió el nombre de Arnau y no voy a negar lo innegable. Él está ahora pasando reconocimiento médico y si lo pasa satisfactoriamente, pues será jugador del Mallorca. Entonces, en las próximas horas probablemente os podamos dar esa información.
I el protagonista era Luis García. En el seu primer dia, l'entrenador, el primer dia davant dels mitjans, demà ja es posarà a fer feina amb els entrenaments, ha ratificat que l'objectiu és tornar a primera divisió, però adverteix de la dificultat d'aconseguir-ho.
Tenemos que ser conscientes todos de que no va a ser fácil. Está claro que ese es el objetivo, pero no va a ser fácil. Yo lo único que puedo garantizar es un trabajo sin límites, una exigencia grande, tanto a nivel de jugador como personal. Vamos a trabajar mucho por tratar de ilusionar a la gente.
Luis García torna al club 21 anys després, va jugar la temporada 2004-2005 i la seva experiència com a jugador i també com a entrenador li han ensenyat que, més enllà de noms, el més important és construir un bon equip.
Afrontamos con normalidad, con naturalidad, sabiendo que vamos a tener que construir lo que queremos construir, que es ser un buen equipo, y no hablo solo de nombres, que queremos tener a los mejores, sin lugar a dudas, hablo de lo que significa la palabra equipo en sí, porque es una temporada de muchas jornadas, muy larga, con lo cual el sentimiento colectivo va a ser desde el primer día. Necesitamos ser un equipo muy fiable, muy sólido, muy solidario, con mucha ambición y exigencia, como os he dicho antes, con muchas ganas de ganar, y sobre todo la palabra equipo en mayúscula.
Aquest equip de moment està envoltat d'incògnites respecte a qui quedarà o qui no, i uns noms propis al voltant de si continuaran o no són els d'Antonio Raillo, Martin Valiant o Pablo Torre. El tècnic vol que quedin.
Si me preguntas por ejemplo por Pablo, es un jugador que dentro de mi forma de entender el juego es fundamental, fundamental, clave. Si conseguimos entre todos que esté con nosotros, creo que va a crecer mucho, creo que se va a divertir y creo que es un año para que Pablo la pueda romper y de un paso muy, muy grande en su carrera. Y Martín es fundamental porque tiene un liderazgo extraordinario, una capacidad defensiva muy grande. Esos jugadores los necesitamos. Y estoy deseando que llegue mañana para poder mirarle a los ojos a los dos y decirle: hay que estar aquí, hay que empujar.
Demà dirigirà la seva primera sessió a Son Bibiloni. Pel que fa al mercat de fitxatges, també ha parlat Alfonso Díaz, el cap de negocis del club, ha assegurat que existeix un dèficit i que s'han despitjat el cinturó.
Se cumplirán los presupuestos como hemos hecho siempre, pero la realidad es que hoy todavía tenemos un gran déficit que hay que cubrir. Y esto, pues hay que apretarse el cinturón y hay que construir una plantilla competitiva, que estoy seguro de que Pablo lo va a hacer, como hasta ahora, y a partir de ahí tratar de sacar lo mejor posible y de ganar partidos, que es lo que queremos todos, y que ruede el balón lo antes posible.
I mentre a la sala de premsa de Somos parlava Luis García, els jugadors continuaven passant per l'hospital amb les proves mèdiques. Avui ha estat el torn, entre altres, de Sergi Darder, de Pablo Torre, de diversos jugadors del filial i de l'únic nou fitxatge, de moment, Adrián Fuentes. El sentim parlant precisament del míster.
He hablado con el míster hace ya una semana por teléfono cuando prácticamente se cerró el fichaje y bueno, pues me dio la bienvenida. Me comentó que la idea suya, pues, creo que ya lo dije en una entrevista para el club, que no iba a cambiar, que iba a ser una idea alegre, divertida, proponiendo, siendo protagonistas y bueno, pues con transmitiéndome mucha ilusión, que es lo mismo con lo que vengo yo, con ilusión, con ganas, con hambre y con ambición.
Ambició i il·lusió necessàries per una categoria que Adrián coneix i que és molt exigent.
Una categoría, como tú dices, muy larga y muy competida. Entonces yo creo que los pasos son ir partido a partido, o sea, no pensar en más cosas, a pesar de que sea importante el objetivo, pero ir partido a partido porque la categoría es dura, todos los equipos compiten, se ha visto este año, todos los años, el último le gana al primero, el penúltimo le gana al segundo por goleada y bueno, pues eso yo creo que es importante tener los pies en el suelo.
Demà matí el Mallorca farà el primer entrenament d'aquesta pretemporada, serà a Son Bibiloni.
Pel que fa al Mundial, bones notícies. Espanya jugarà els quarts de final contra Bèlgica.
La selecció espanyola va guanyar 1-0 a Portugal amb un gol de Miquel Merino al minut 90 i cercarà bitllet per les semifinals davant Bèlgica, que va eliminar els Estats Units guanyant per 1-4. Sentim l'autor del gol, Miquel Merino.
Nunca te acostumbras a tener este tipo de alegrías, sobre todo después de todo el trabajo que han hecho mis compañeros, el partido tan bonito que ha sido y cómo lo han peleado los dos equipos, pues bueno, el poder dar una alegría así a toda la gente de sus casas es un subidón.
A més, Espanya continua deixant la porteria zero i sumant així minuts el rècord d'Unai Simón, sent el porter amb més temps imbatut de la història dels Mundials. El seleccionador Luis de la Fuente qualificava així el partit d'ahir.
Para mí, en mi opinión, el partido de hoy ha sido excepcional por ambas partes. Estaban enfrentándose dos de los mejores centros de campo del mundo con una idea muy parecida y que ha habido momentos futbolísticos excepcionales. Si además le das el riesgo, la duda de dilucidar el partido en los últimos minutos, pues todavía hace que sea mucho más emocionante. Yo creo que somos unos afortunados de contar con un equipo, insisto, que sabe competir de esa manera hasta el último segundo.
Emoció fins al darrer moment i amb el xiulet final, les llàgrimes d'un jugador que diu adeu al Mundial. El partit contra Espanya va ser el darrer de Cristiano Ronaldo a una cita mundialista. Amb 41 anys ha estat el futbolista amb més mundials jugats de la història. Sentim Cristiano.
Siempre complicado perder, nos quedamos tristes, pero de conciencia tranquila, como ha dicho ayer, damos nuestro mejor. Yo creo que el partido sería definir por unos detalles. España ha tenido ese pequeño detalle de suerte en el final, pero con mérito también, porque ha hecho gol, pero yo creo que podría dar por cualquier uno. Yo creo que el partido fue muy dividido. Sí, el Mundial seguramente que sí, no hay vuelta a dar. Selección ya veremos.
Avui en joc els dos darrers bitllets pels quarts de finals. Els cercaran a les 6 del capvespre Argentina-Egipte i quan siguin les 10, Suïssa-Colòmbia. Els guanyadors d'ambdós partits es veuran les cares als quarts de final. I recordem que l'Espanya-Bèlgica es jugarà divendres a les 9 del vespre.
I en futbol sala, l'Illes Balears, per la futsal, ha presentat al detall la campanya d'abonats per a la pròxima temporada.
Una campanya sense Europa, però amb canvis importants a les competicions nacionals, com la divisió de la Lliga en dos títols, obertura i clausura, i un supercampió entre totes dues. I la unificació també, recordam, en una sola competició de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Amb aquests al·licients, el president del Palma, José Tirado, deixa Ivetra Ràdio el següent missatge.
Bueno, yo solo puedo garantizar al abonado que creo que va a disfrutar más que nunca, porque el formato de competición te exige un nivel de competitividad altísimo cada jornada, y si tú miras, pues a lo mejor en otros años había partidos intrascendentes entre semana, que ya estabas clasificado para la Copa, y ahora no. Ahora cada partido es una final, la primera jornada, la cuarta, la séptima, porque es que igual faltan 5 jornadas para acabar el apertura y estás a 4 puntos del líder y te tienes que enfrentar con él, ¿no? Entonces cada jornada va a ser una final, ¿no? Y a mí me encanta eso.
Hi ha 5 models d'abonament en matèria de renovació, l'adult a 140 euros, el familiar a 240, el reduït a 80, el generació 25 a 50 i el VIP a 1.000 euros. En el cas de noves altes, aquests preus pugen una mica adults, familiar i generació 25, fins a 180, 290 o 60 euros respectivament. L'abonament s'aplica al torneig d'apertura, el clausura i el play-off final i ja estan en marxa les renovacions. Són ja des d'avui i fins dia 14. Els dies 15 i 16 seran per canviar de seient i les noves altes es faran des del dia 18.
I acabam, Marta, en bàsquet.
Víctor Arteaga deixa l'Estia a Menorca després de 3 temporades on, entre d'altres coses, va aconseguir l'ascens a primera FEB i un play-off històric. És l'11a sortida ja del club menorquí. I pel que fa al Fitbui Palma, Jonander Aramburu deixa l'equip després d'una temporada, la seva única a la primera FEB, i també parteix l'Aaron Smith. El pivot nord-americà també ha estat només una temporada després d'arribar del Clat Sant Antoni.
Hem arribat a les 2:55, una pausa i després temps per a la cultura.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. You get nowhere.
Oh, take it easy. Oh, take it easy. A long time gone, baby. Palma i Deià tornen a reunir els estudiosos de Robert Graves en un congrés internacional. Serà des d'avui i fins dia 11 de juliol a la 17a edició del Congrés Internacional de la Societat que du el seu nom. Sota el lema Graves, Temps i Llocs, el programa inclou ponències sobre noves investigacions, material d'arxiu, també la relació de l'autor amb espais clau de la seva trajectòria com Mallorca, Oxford o el Somne.
Una trobada de referència que de manera periòdica torna a Mallorca per aprofundir en la vida i l'obra de l'escriptor britànic. És Thomas Graves, el fill de Robert.
Són unes jornades d'activitat acadèmica envoltant la figura i l'obra de mon pare que fan a Mallorca cada 4 anys. Els anys alternatius, o sigui, el que seria, o sigui, cada 2 anys se fa un congrés, un any a Mallorca, 2 anys més tard a un altre lloc i després torna a Mallorca.
Organitzat per la Societat Robert Graves i la Fundació del mateix nom, amb el govern i la UIB, el congrés es desenvoluparà entre el Caixa Fòrum de Palma i Deià, municipi on Graves va viure bona part de la seva vida.
Les activitats se fan al Gran Hotel i el divendres, en el Parc de Deià, se fa un acte d'una lectura de poesia que, per una banda, seran poemes de mon pare llegits en anglès i després traduccions al català.
La trobada es completarà amb recitals de poesia, un concert, una projecció cinematogràfica i una visita a la casa de Graves. El congrés és obert al públic, tot i que algunes activitats requereixen inscripció pel límit d'aforament.
Sau i Fora de Chambrat obren el Pollença Rock amb una nit dedicada als clàssics del rock en català. Una cita que comença aquest dimarts, la tercera edició, amb una primera jornada de luxe al claustre de Sant Domingo a partir de les 8. El festival reunirà aquestes dues bandes imprescindibles per entendre el rock dels 90 en una cita que apel·la tant a la nostàlgia com a la reivindicació.
Sau arriba a Pollença amb la gira Un concert de pel·lícula, liderada per Pep Sala, fundador i compositor de la banda. Després de la mort de Carles Sabater, el 99, el grup va posar punt i final a la seva trajectòria, però Sala ha mantingut viu el repertori en diferents projectes i ara recupera els grans èxits de Sau amb una formació de músics i cantants convidats. L'espectacle ha començat i només has arribat. Vaig d'aquí la teva llum reflectida en un instant. L'altre gran protagonista serà Fora de Sembrat, una de les bandes més emblemàtiques de Mallorca. El Pollença Rock continuarà dimecres amb les actuacions de Pal de Gall i els Amics de les Arts i completarà així dues nits dedicades íntegrament al pop-rock en català. Amics per tot arreu, algun cop tots es van lluny, pot ser això és el que vols, has fet creure i has
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts, 7 de juliol. La plataforma Menys Turisme, Més Vida difon un manual d'acció directa contra la turistificació. És una de les convocants de la manifestació del pròxim 26 de juliol a Palma per protestar precisament contra els efectes de la massificació turística. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Sí, avui les seues xarxes socials han compartit tot un seguit de recomanacions per fer accions directes, no violentes, especifiquen contra el que considera són els responsables de la situació, com lloguers turístics, immobiliàries o negocis gentrificadors. Proposen ser creatius, decorar façanes, posen i donen consells per no ser tampoc identificats. Just avui, també, la Federació Hotelera de Mallorca ha desplegat una gran lona a l'aeroport de Palma per demanar als turistes tenir cura de Mallorca, que diuen és la llar dels residents.
I ja s'han produït les primeres reaccions.
Sí, la primera ha estat la de l'Associació d'Habitatges Turístics Aptur, assegurant un comunicat que consideren lamentables aquest tipus de publicacions en ple segle XXI i demanen que s'investigui el seu contingut per si constitueix una incitació a la comissió de delictes. També demanen que es garanteixi la protecció dels professionals que desenvolupi la seva activitat legalment.
Avui també vos hem contat que els alts preus de l'habitatge i la no renovació dels contractes de lloguer són els principals motius de les famílies que han demanat ajuda a la Fundació Sant Joan de Déu.
Sí, l'entitat ha fet balanç de l'any passat, el 2025, i destaca que va registrar un màxim històric de 24.000 pernoctacions de família amb fills menors que s'havien quedat sense casa i no tenien on dormir. A més, el 70% de les persones ateses eren mares soles, amb fills a càrrec. L'entitat reclama respostes públiques urgents, diuen, davant un problema que s'està cronificant i que cronifica el sensellarisme familiar a les Balears. És Imma Iglesias, directora de la Fundació Sant Joan de Déu a Mallorca.
Tens menors a càrrec i amb una situació tan complicada perds a teva perquè no pot fer front en el lloguer i realment això els dificulta moltíssim sortir endavant sense cap recolzament, perquè pensa que les famílies que entren al centre és que no tenen recolzament social.
El govern obre aquest dijous el termini per demanar les ajudes al transport per pal·liar la crisi de l'Orient Mitjà.
L'executiu balear ha començat a rebre les peticions de forma telemàtica i les concedirà per estricte ordre d'entrada en una campanya que, segons calculen, podrà arribar a més de 8.000 empreses i autònoms de les illes. Després de la primera obertura, serà aquest 9 de juliol, la resta de convocatòries s'activaran ja els dies 13 i 16 del mateix mes.
Les treballadores de les botigues del Duty Free de l'aeroport de Palma es concentren per per denunciar condicions de treball que qualifiquen de vergonyoses.
Els sindicats mantenen que la plantilla ha de treballar amb ventalls per culpa del mal funcionament de l'aire condicionat. A més, critiquen una sobrecàrrega de feina inassumible, brutícia als magatzems i la reducció de les jornades dels fixos discontinus. Margarita Queglas és portaveu del comitè per UGT.
Estamos trabajando a 32, 33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno, la gente se desmaya, los pasajeros se marean, el personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos. No nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
I Justícia crearà 13 noves places de jutges i 5 de fiscals a les Balears.
Una xifra històrica permetrà incrementar un 9% la plantilla dels jutges, un 7% en el cas del Ministeri Públic. Segons explica aquest organisme en un comunicat, és la major creació de places en un any. De fet, en 12 mesos es crearan les mateixes que en tota la dècada anterior. Formen part de la convocatòria aprovada avui pel Consell de Ministres a l'Estat amb un total de 700 places, 500 de jutges, 200 de fiscals.